La conquesta de Charles Simic com a poeta no és petita. Des de l'anglès diàfan, que va adoptar com a llengua literària, ha estat propietari d'una veu poderosa i transparent. Ha sabut construir un imaginari viu i suggeridor a cavall del classicisme i d'una modernitat antihermètica capaç d'invocar els estralls a la guerra o de retratar figures marginals sense el concurs de la solemnitat. Simic va néixer a Belgrat l'any 38, però l'adolescència va arribar i va arrelar als Estats Units fent-hi vida i fent-hi obra. I als Estats Units va morir dilluns passat als 84 anys. Fa temps que teníem ganes de parlar del poemari Hotel Insomni, publicat a Edicions del Buc, i segona traducció poètica de Simic al català a càrrec de Marta Pera Cucurell. Avui, per tant, a Ciutat Maragda, doble homenatge a la veu de Simic, en vers i també en prosa, amb la irreverència i fins i tot amb l'humor d'un dels poetes més interessants de la seva generació. En parlem amb la traductora Marta Pera, amb la Xènia Diaconova, amb en Borja Bagunyà i amb l'Olf Beltran, que també ens portarà exemples de la passió malòmana i jazzística de Simic. Avui, doncs, és a l'insomni, obrim Ciutat Maragda.
Ciutat Maragda. I'm David Guzman.
I was born in Yugoslavia in 1938, and when I was 3 years old in 1941, on April 6th of 1931, the city of Belgrade was bombed by the Nazis. And 5 o'clock in the morning, and a bomb hit a building across the street, and I flew out of bed and fell on the floor. And so that's how, you know, kind of my life, my conscious life begins. But toward the end of the war, at some point, and I tell the story in this poem, I learned how to play chess, and when I was young, I played very, very good chess. I could beat all the grown-ups in my neighborhood, which was an additional aggravation to them. I mean, you know, the war and everything else, the bombs, civil war in Yugoslavia, Russians coming, Germans fighting them off, the world collapsing, and then to have a, you know, little punk beat you at chess. So, I didn't think about this for a long time, but later on when I wrote the poem, I realized that these were my glory days, that I will never reach the same fame. Prodigy. I grew up bent over a chessboard. I loved the word endgame. All my cousins looked worried. It was a small house near a Roman graveyard. Planes and tanks shook its window panes. A retired professor of astronomy taught me how to play. That must have been in 1944. In the set we were using, the paint had almost chipped off the black pieces. The white king was missing and had to be substituted for. I'm told, but do not believe, that that summer I witnessed men hung from telephone poles. I remember my mother blindfolding me a lot. She had a way of tucking my head suddenly under her overcoat. In chess too, the professor told me, the masters play blindfolded, the great ones on several boards at the same time.
Som-hi, obrim avui sobre la Marta Pera Cucurell. Què tal? Benvinguda.
Hola, què tal?
Xènia Diaconova.
Hola, com anem?
Borja Bagunyà.
Hola, com va?
I Olf Beltran.
Hola.
I Charles Simic, ara el sentíem amb tota la intenció, hem volgut avui començar el programa amb aquesta història, amb aquest poeta i amb aquesta veu que rememora la infantesa a Belgrat i un episodi particular amb la guerra i amb una de les grans aficions, ara sentíem també el poema, com eren els escacs, perquè en molts sentits aquesta història i sobretot la manera com és narrada epitomitza la que per mi és una de les grans virtuts de Charles Simic, que és el to, no? I que té a veure fins i tot el públic despertava a vegades de manera involuntària aquest tipus de somriures, de complicitats i de rialles, fins i tot en el context més tràgic com és una guerra, doncs allà
allà hi havia un marrec guanyant, no?, els escacs a gent més gran, no? Per tant, jo crec que és una bona manera, Marta, d'un pòrtic interessant d'escoltar el mateix Simic i com traslladava, en fi, el seu món, la seva biografia i, en conseqüència, també la seva literatura, no?, la seva poesia.
Sí, sí, és una de les seves, dels seus trets, no?, el sentit de l'humor, ell... Per ell és normal això, no?, parlar de les coses més tràgiques, i podem somriure, no?, si poden trobar moments d'aquests. I en aquest text que hem sentit, quan comença, parla de les bombes que ell sentia de petit, no?, és normal, no?, que l'ha marcat per sempre, no?, i això ja és en tota la seva poesia, no?, aquesta. Ell ho ha dit també, no?, que és quan va començar a ser conscient. Mm-hmm. I aquesta... I també explica, no?, en alguns de les seves proses, que aquesta consciència va igual que el descobriment de l'estranyesa i de l'absurd de la vida, no?, perquè parla en algun lloc que les bombes queien sobre Belgrad, però queien sobre barris pobres, sobre gent que no tenia res a veure amb la guerra, i que els mateixos que les tiraven tampoc sabien ben bé per què ho feien, perquè no servirien de res aquelles bombes. I a partir d'aquí ell va ser conscient de l'absurditat de la vida, no? I això ho veiem en tota la seva poesia i en tota la seva obra.
Hem de recordar que, o hem d'explicar que aquest programa, aquesta sessió, fa temps que parlàvem, per qüestions de calendari, no hem pogut coincidir fins avui i ha coincidit, com sabem, amb la mort de Simic fa pocs dies. Per tant, en fi, doble homenatge. Tenim moltes ganes de parlar d'aquest Hotel Insomni, que és el llibre, el poemari, que ha traduït la Marta Pera, Edicions del Buc. Abans ho havies fet amb Mestre Disfresses, no?, Cafè Central, sí. un llibre que va guanyar el Premi Jordi Domènech, crec, sí. de traducció.
Sí, per tant, 2014.
Això mateix.
Sí.
Per tant, amb la poesia de Simic ja te les havies sabut, sí. abans, no? No sé, jo crec que aquest Hotel Insomni, jo pensava, també, és un pòrtic excel·lent per entrar al món de Simic qui no el conegui, però quin no l'és, perquè també ho és Mestre de Disfresses,
sí, sí.
també el que va guanyar el Pulitzer, crec que és El món no s'acaba, això mateix. Mm. Exacte, per tant, hi ha diferents, perquè en tots ells vam anar veient algunes de les, no, alguns dels elements de la poesia de Charles Simic, que ho dèiem abans amb el to, també en alguns poemes també apareixen aquest tipus de personatges o antiherois que ell retrata, no?, de més aviat perifèrics o al marge.
Sí,
el tema del somni particularment present, l'insomni,
sí.
Que també és biogràfic.
També és biogràfic i també comença en aquest episodi que dèiem de quan caien les bombes. Ell diu que des de petit sempre ha tingut insomni, no?, des que sentia caure les bombes.
Sí, sí. No.
I és un tema recurrent, eh? Aquest llibre va al voltant d'això, però a tots els llibres ja l'insomni surt molt, no?, en molts poemes.
Sí, sí. La guerra com a tema literari, no?, hi ha un poema de tan senzill, lluminós,
sí,
al respecte,
sí,
no?,
sí.
Que diu: el dit tremolós d'una dona repassa la llista de víctimes al vespre de la primera neu. La casa és freda i la llista llarga. I a tots els nostres noms, no? És a dir,
sí, sí.
És un mal universal, anònim i que toca a tothom, no?
I un poema tan breu, no?, que diu tant. Ell té una frase que diu... el poema curt, li diu ell, en el poema curt, diu: sigues breu i digue'ns-ho tot, no? I ell apunta sempre cap aquí, no?, a ser concís i a suggerir molt.
Tu que l'has treballat, que l'has llegit a consciència, que portes, a més biografia de Charles Simic avui, que és el que, quan el vas començar a llegir, Marta, et va arribar més de la seva proposta literària, del seu món...
A veure, quan el vaig... Jo, els primers textos que em van arribar de Simic eren sobre l'insomni i eren unes proses que me les van passar fa molts anys, però no vaig endinsar-me en el poeta. Després, més endavant, una amiga que el va entrevistar i que també és molt entusiasta de Charles Simic, me'n va parlar això a mi, amb un grupet, no?, amb molt d'entusiasme, i a partir d'aquí... que és la Xènia Diaconova.
Ara ens explicarà. Ara l'amiga ens explicarà l'entrevista, també, aquí. Si vol.
Llavors em vaig interessar, no?, veure aquest poeta, i de seguida em va seduir, no? Només els títols, ja, Hotel Insomni. I llavors vaig veure que no hi havia res d'ell en català. I vaig dir: ostres, això ho hem de tenir en català, sí. No? Perquè, a més, si una poesia m'agrada... I hi ha com un procés així, una mica automàtic, no?, a veure com sonaria això en català, no?, i ja tenia ganes de posar-m'hi, no? I, de fet, vaig començar amb poemes d'aquest llibre, però després va sortir Mestre de Disfresses, va sortir el 2010 i això devia passar poc després, pel 2012 o 13, no sé, una cosa així. Era l'últim que havia sortit en aquell moment de Charles Simic i vaig pensar, mira, potser millor l'últim, que tampoc està traduït al castellà, perquè en castellà n'hi ha uns quants, però tant l'Hotel Insomni com el Mestre de Disfresses en aquell moment no hi eren, i vaig pensar, bueno, els lectors de Simic que ja el busquen en castellà, ara aquests no és que els llegeixin en català, no? I vaig fer el Mestre de Disfresses. Quan el vaig acabar, precisament hi havia el Premi Literari, vaig veure que es convocava, vaig dir, provo, va tenir sort. I el que em va seduir d'ell, sobretot, és això que dèiem, no?, d'aquesta... O sigui, són poemes aparentment molt senzills, tant d'estructura, sempre, en tot cas ja parlarem de l'estructura i el ritme, com de la llengua, és una llengua clara, transparent, no?, que dèiem, però et suggereix molt, no?, i fa servir imatges, de vegades molt originals, de vegades estridents, no?, fins i tot que et fan impacte. I aquesta manera que té de partir d'una situació quotidiana, d'una cosa de cada dia o d'un objecte, i a través del poema s'enfila i arriba un moment que fa un salt i estem en una altra realitat, no?, que és onírica o surrealista, o si ha intervingut la imaginació, no? M'agrada molt aquest joc que fa de partir de les coses reals i passar a un altre pla. I el que més m'interessa d'ell és que sempre... hi ha al darrere aquesta estranyesa que dèiem, no? Et parla d'una realitat que sembla normal. Ell diu, les coses al nostre voltant, si ens les mirem superficialment, és la normalitat, no? Però si les mirem bé, sempre hi ha misteri, sempre és tot, en realitat és estrany, és absurd, no? I aquesta estranyesa, ell explica que una vegada anava amb autobús i llegia un llibre que havia demanat a la biblioteca que parlava de Parmènides, i un dia fosc, fred, molt simiquià, entre dues dones que anaven molt abrigades, i es van apagar els llums de l'autobús, i ell va tenir una petita epifania amb la frase que estava llegint sobre Parmènides, que deia, per què hi ha alguna cosa en comptes de res? No? I aquesta frase, ell diu, que el poema sempre apunta cap aquí, no? Per què hi ha alguna cosa en comptes de res? Això ho va pensar amb molta intensitat. Diu, estic aquí en un autobús, existim, estic amb aquesta gent, com ara nosaltres, no? Estem aquí parlant de Charles Simic, o la gent que ens escolta està a casa seva, i existim, i per què, no? I aquesta pregunta filosòfica, no?, podríem dir, ell ens... tota la seva poesia és una mica una manera d'anar cap a aquesta pregunta, no? Té alguna frase que diu... La tasca de la poesia és trobar maneres, mitjançant el llenguatge, d'assenyalar el que no es pot dir en paraules. Això és el
paradoxa,
que...
Paradoxa, meravellosa.
Això és el que m'agrada dir, sí.
A l'epíleg de l'edició d'Edicions al Buc d'aquest Hotel Insomni hi ha un epíleg de la Xènia que efectivament el va tractar, el va entrevistar, no?, quan va venir a Barcelona al Palau de la Música en el festival,
sí, el 2015,
el 2015, al Festival de Poesia, i li vas fer una de les preguntes i ara més interessants que se li pot fer a un insomne, que és que somia, no? És una cosa molt bonica.
Sí, jo estava convençuda que devia tenir uns somnis increïbles, no?, amb aquesta imaginació que té. Clar que aquesta barreja de les seves experiències quotidianes amb el treball de la seva ment doncs devia donar com a resultat uns somnis increïbles, i em va sorprendre molt que em digués, no, jo somio coses molt banals, com ara que vaig a un restaurant i se m'acaben els diners i no puc pagar, i dius, ostres, com pot ser que somia el mateix que tothom, no? I llavors vaig estar pensant-hi, no?, que en realitat aquesta barreja de realitat i màgia, no?, aquesta barreja d'allò que és visible, allò que és invisible, en el seu cas no es donava segurament en els somnis, perquè ja es donava en la poesia, no?, aquest terreny en el seu cas on es barrejava allò familiar i allò desconegut era la poesia, no el somni, no? I realment el que deia la Marta sobre el seu món, i estic totalment d'acord, i afegiria alguna cosa més, no?, que el món que ens presenta Simic és un món per una banda, molt modern, molt contemporani, no? És un món molt definit per la tecnologia, per les màquines, per tota mena de tics contemporanis, i alhora és un món on, per sota d'aquesta capa de la civilització, o del que potser ho és o no ho és, hi ha tot de pors, tot de supersticions, de creences estranyes de la gent que hi han sigut sempre, no? Que són intemporals i que són pròpies de totes les èpoques. No? Per això, per exemple, una imatge que per mi és molt característica d'això que dic, en un poema que diu, que parla d'una, compara l'insomni amb una casa de préstecs i diu: l'amo del local té una endevina elèctrica en una vitrina. Ho trobo sensacional. Una endevina elèctrica.
Sí, 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 sí.
O sigui, i és una de les imatges també molt característicament estranyes, no? Extravagants, de símic, però aquesta extravagància jo crec que sempre neix de les coses reals, no? Uh-huh. O sigui, ell sap embolcar les coses estranyes amb allò familiar, amb allò normal, no?
Malgrat que, efectivament, la qüestió de la presència d'aquestes endevines o l'evidència, i les vidents també són recurrents, eh?
I això de les cases de préstecs o les botigues de tot a ser, no? Aquests llocs on hi ha tantes coses així barates, i ell hi troba aquí un món, no? I, sí, sí, i aquí també n'hi ha un d'una vident, no?
Sí, sí.
Sí, sí, les vidents són uns personatges que surten molt en els seus poemes, no? Com
exacte.
Els indigents, també.
Sí, sí.
Personatges sempre així una mica marginals.
I fins i tot el títol del llibre que ha traduït la Marta, no? L'hotel insomni, ja és molt, molt propi de Címic, perquè, clar, un hotel és un concepte contemporani, no? I és un lloc que associem amb la comoditat, un lloc on dormir, on estar bé, no? I l'insomni és tot el contrari.
Sí, sí.
Llavors, però, clar, comparteixen aquesta cosa de ser com una terra de ningú, no? Un hotel no és casa de ningú, és un lloc de pas, no? Mm-hmm. I l'insomni també és aquest territori estrany on no se sap ben bé si estem del tot desperts o a dormir. També és aquesta terra de ningú, però de la imaginació, no?
Sí, sí, sí.
Sí, a mi aquest hotel insomni, aquesta idea de que apunta al final, no?, l'últim vers, o els últims dos versos, quan parla d'aquest hotel insomni, el descriu, llavors diu aquesta escena, no? Diu: a les 5 de la matinada, un so de peus descalços a dalt. La gitana endevina, que té el local a la cantonada, anava a pixar després d'una nit d'amor. Una vegada també el plor d'un nen. Tant a la vora que em va semblar, per un moment, que era jo qui plorava. Aquesta permeabilitat, no? Des del plor d'un nen que sento en aquest hotel de l'insomni, que està tan a prop que potser sóc jo qui plora.
Aquesta imatge del nen que plora no surt només en aquest poema, eh? Ja surt en algun altre poema. Bueno, del Mestre de disfresses hi surt, que és posterior. I aquest nen, bé, tu parles en l'epíleg, Xènia, d'aquest jo simiquià, no? Que és, no sabem si és nosaltres, o sigui, aquest nen és un nen que no és ell, però és ell també.
Exacte.
I ell juga molt amb aquest jo, que és un jo sense ego, no?, podríem dir, un jo on ens podem identificar tots i que no sabem, no?, quan diu nosaltres, qui som nosaltres, no?
Exacte, sí, sí.
I poden ser poemes en tercera persona o en primera, però sempre és un jo poètic que ell ens parla d'experiències seves personals, però no és ell qui parla, eh? És una entitat més impersonal, no? I que pot arribar... O sigui, per ell té l'interès de que la poesia sigui universal, no? No té una frase... Bueno, que no li agraden aquests poetes que sempre parlen de les seves penes. Clar. I s'autocomplauen amb els seus problemes, no? Sinó arribar a un sentiment, unes sensacions que podem compartir tots.
Sí, una comunió amb el lector, sigui qui sigui el lector, no? I sí,
amb el lector i amb els animals i amb tot, eh?
Exacte, sí, perquè bé, potser, bueno, en una entrevista que li vaig... Sí, sí, en una entrevista que li vaig fer ja fa anys, i te'n recordaràs, Marta,
sí,
perquè aquesta
sí.
frase me'n recordo que et va fer gràcia.
Sí, sí.
Ell deia: sí, l'altre dia vaig llegir poemes al meu gos i al final va remenar la cua.
Sí, sí.
O sigui, que al final del poema era bo. Al principi no ho sabem,
aquesta
però...
Aquesta frase l'he citat a més d'una vegada perquè la trobo molt divertida.
Clar, per això, o sigui, Címic no exclou que el seu gos també pugui ser un lector qualificat per la seva poesia, no? I això que deies, sí, realment jo crec que és un dels grans misteris de la seva poesia. Quan ell diu jo, qui hi ha darrere d'aquest jo? Quan ell diu nosaltres, qui som aquests nosaltres? És que poden ser éssers humans? Poden ser éssers no humans? Pot ser un déu?
Sí, els déus també surten com si fossin persones, sí, sí.
Exacte, totalment, no? Hi ha un dels poemes per mi més misteriosos del llibre que comença dient, vam tenir molta sort, ens vam convertir en lletsons.
Sí.
Dius, a veure, exactament qui s'ha convertit en lletsons?
Sí, sí. I és la gran aspiració, no?, convertir-se en lletsons.
Exacte,
no?
La causa afecta la sort, no?, realment ben motivada per aquí.
Sí, és un poema molt enigmàtic, aquest. Sí,
fascinant. Sí, dius, bueno, i llavors, en la vida anterior, aquest nosaltres, sí, què era, no? Sí, o sigui, sí, abans de ser lletsons, què eren, no? Sí. I, en fi, sí, sí, aquest jo...
Sí, segurament, no? quan dones pautes per llegir poesia, que una de les primeres preguntes com a lectors que ens hem de fer sovint és qui parla en el poema, no? Mm. Qui és aquest jo? Aquí és més pertinent que mai com a pregunta. O en tot cas no és tan fàcil d'identificar, o faríem bé de no identificar-ho, o no caure en biografismes, malgrat, sí, que en algun cas pot ser temptador, no?
Sí, però crec que ell no pretén que identifiquem aquest jo.
Per mi la clau, una mica per anar abans, té a veure amb aquesta qüestió de la nocturnitat i de l'insomni, d'aquests no llocs que deia ara la Xènia, no? És a dir, i clar, jo potser per manies pròpies, ho llegia tota l'estona a la llum també del Finnegan's Wake, no? És a dir, clar, jo escrivia el Finnegan's des del punt de vista del llenguatge nocturn, no? Si Ulisses era diurn, doncs Finnegan's era nocturn. I clar, què passa a la nit? Doncs que una mica totes les distincions es tornen més permeables, que els límits clars deixen de ser-ho, que els jos es converteixen en moltes coses, que patim aquesta indistinció, no? O que som més susceptibles a la indistinció entre passat, present, entre imaginació i realitat, i crec que aquest espai d'indistinció explica tots aquests o molts d'aquests treballs que fa Simic a l'Hotel Insomni, almenys. Ja no el conec prou com per dir en tota la seva obra, però sí que hi ha alguna cosa d'aquest nen que plora que sóc jo, d'aquest nosaltres, d'aquestes vides passades o imaginades o especulades que ara passen a ser reals. Clar, a mi l'imaginava tota l'estona en aquest espai d'aquesta vella estranyíssima, no? En el qual el llenguatge també es pot convertir en qualsevol cosa, per això ho pensava en el cas joicià, no? En el qual una paraula esdevé tres paraules, esdevé mil paraules, esdevé una cosa nova, no? A mi sempre m'ha fascinat que en el cas de Joyce la gent que discuteix el Finnegan's encara sempre digui, bueno, però que encara hem d'aclarir què dimonis hi passa en aquest llibre, o sigui que ni els fets estan clars, no? I jo des d'aquesta idea anava aquí i diu això que deies, els lletsons, dius, però a veure, quan ha passat o no ha passat, és igual, no? Estem en aquest terreny que crec que és un terreny profundament poètic, no? De dir, és que justament aquí, en aquesta pàgina, en aquest llenguatge, les coses poden ser i no ser. El no-res es torna alguna cosa i aquesta alguna cosa es torna no-res, i el que farem és intentar captar aquesta oscil·lació, no?, aquests petits moments de transformació. A mi el poema que dedica Euclides, no?, La cadira, em sembla meravellós en aquest sentit, no?, d'oposar com aquest llibre d'Euclides, no?, sobre una cadira, mentre es va ponent el sol, les ombres s'allargassen i es deformen, i diu, d'això Euclides no en diu res, no? És a dir, per una banda hi ha aquesta geometria claríssima, no?, i exacta, i després hi ha aquests efectes de la llum i de l'ombra i de la deformitat, no?, que captura el poeta. No, volia, una imatge preciosa.
Volia comentar un parell de coses sobre això de l'insomni, però deixeu-me primer de tot, ja que hem començat amb Simic llegint un poema i comentant un poema d'escacs, de fet també Hotel Insomnia s'obre amb un poema brevíssim, sí, sí, d'escacs, no? Escacs del vespre, la reina negra alçada en la mà irada de mon pare. És exactament això. I després, jo portava aquí, hi ha un escampall de llibres de Simic, jo he portat La vida de les imágenes, una selecció de proses publicada per Vaso Roto, i justament l'insomni és un leitmotiv que va apareixent i que apareix, per exemple, quasi el primer article recollit aquí, que és justament sobre llegir filosofia de nit, i que s'acaba també amb un article, amb una ressenya d'un llibre del gran filòsof de l'insomni, que és Émile Cioran, el romanès afrancesat, o diguem-li com vulguem, no? I sobre l'insomni, és veritat que té un contingut d'angoixa, si volem, no? Però també, en algun moment, ell ho veu diferent, perquè en aquest article sobre llegir filosofia de nit cita un poema de Wallace Stevens sobre lectors solitaris, The House Was Quiet, And the world was calm, i un vers que en la traducció castellana fa allí donde brilla la luz que permite que las cosas sean como son, l'afegitó de Simic, és a dir, la luz de l'insomnio. És a dir, també és la llum de la lucidesa, o la situació aquesta que permet una gran lucidesa sobre el món, el no deixar-nos enganyar per tantes, ombres, no?
I també en algun moment l'insomni són petites experiències d'eternitat, diu ell. Sí, sí.
L'insomni d'estiu, quina lucidesa, quina capacitat, perquè no tothom ara estava pensant això, la lucidesa, no tothom en fase d'insomni té el mateix grau de reacció. Però vaja,
a vegades la lucidesa també pot ser insuportable, no? A més també de deixar-nos enganyar una mica, no? Que deia, em sembla, Nietzsche.
Sí, sí. Sobre la qüestió del to, volia tornar per en diferents aspectes. És molt, molt remarcable el cas de Chalcímic. He llegit aquestes setmanes Una mosca en la sopa, que és una biografia meravellosa que la recomano. També a Vaso Roto, que crec que concentra bona part de, no, de les traduccions que s'ha fet, en aquest cas, de Jaime Blasco, de Chalcímic, que és la seva biografia, per descomptat la infantesa al Grat, el viatge a París, l'estada primer a Chicago, després a Nova York, la descoberta de la música, del jazz particularment, de la poesia, perquè no, dels inicis en la poesia, i un detall, no? Per exemple, per veure un cop més aquest to, un dels capítols quan narra els anys a París, no? La primera frase, que és contundent, diu: el millor que vam fer quan vam estar a París, o el millor que ens va passar quan vam estar a París, és estudiar anglès, no? En la qual cosa ja t'està obrint un cop més, que efectivament després, no? És a més un anglès inicialment major que funcional, i després caram, quina manera d'adoptar com a llengua literària, que això és magistral, no? I que ho veiem quan a vegades diferents escriptors que han passat o no per aquest programa, però que hem llegit amb fruïció, han fet servir una llengua que no és la materna, no? Tu has dit, Marta, abans, transparència, no? Quina manera tan clara d'arribar, no sé si emmirallat amb una tradició, si te vas voler a Stevens, ells crec que també anava per aquí, no? Per els poetes de Nova Anglaterra, i s'emmirallava segurament una sèrie de tradicions líriques nord-americana amb una part, però que en el seu cas a l'hora d'expressar-se incorporava també aquest to, aquest humorisme o aquesta ironia que dessolemnitza també alguns dels fets, no? Cosa que també la fa, jo crec, més propera al lector, no?
Sí, sí, sí. I jo crec que ell escriu això en un anglès molt límpid i aparentment senzill, perquè no sembla un virtuós de la llengua com altres podrien ser, però que ho fa amb voluntat, no? Perquè vol arribar a tothom, en allò que dèiem, no? Ell volia que qualsevol el pogués llegir, fins i tot un gos. Cadascú traurà més capes o més matisos del que llegeix, però ell, per exemple, no sé si era en aquesta mateixa entrevista amb un altre, que explicava que quan va acabar una lectura de poemes se li va acostar un senyor que li va dir: ostres, això que he llegit és poesia? Diu: ah, doncs ho he entès i m'ha agradat, i a mi la poesia no m'agradava, no? I això amb ell el satisfeia, no? Llavors sí que ell donava classes d'anglès, d'escriptura creativa, vull dir que és solvent amb la llengua, però hi ha aquesta voluntat de fer servir una llengua senzilla.
I antihermètica, potser també, com a, sí, vull dir que al final no...
Molt creativa, això sí, però, sí, sí. Però no, la sintaxi no és complexa, no trobem, com en segons quins autors, allò que trobes 5 o 6 adjectius i 3 adverbis amb un nom i no és com posar-ho en català, no? És una manera d'escriure més
accessible que el Finnegan.
Sí, això indiscutiblement.
Sí, jo crec que és molt interessant, no?, analitzar casos de, no?, d'escriptors que escriuen en una llengua que no és la materna, no? La llengua apresa, per què ho fan, per començar, no? Això, els motius poden ser diferents, no? Perquè no sé, si agafem el cas de Beckett, no?, per exemple, a mi em sona haver llegit que una part de la seva decisió d'escriure en francès després d'haver escrit en anglès era perquè es volia distanciar del seu passat irlandès, volia inventar-se una nova identitat en una nova llengua, no? Uh-huh. En canvi, un altre cas, com podria ser Nabokov, em sembla haver llegit en algun lloc que deia que escrivia en anglès després d'haver escrit en rus per vanitat, perquè l'anglès era una llengua més rica i més complexa, no? Mm-hmm. O sigui, que volia superar el repte d'escriure en una llengua, doncs, encara més poderosa que la seva llengua materna, segons la seva opinió, no? Llavors, el cas de Simic, jo crec que també en alguna entrevista li pregunten: i vostè, que és d'origen serbi, no?, de l'antiga Iugoslàvia, com és que no ha escrit mai poesia en serbi, com és que sempre ha escrit en anglès, no? Llavors ell diu, bueno, és que jo em vaig traslladar als Estats Units quan tenia 15 anys, era adolescent, i com tots els adolescents escrivia poemes per agradar les noies. Sí. I clar, imagina't, si estàs als Estats Units i li escrius un poema d'amor a una noia en serbi, quin sentit té? Sí. No? O sigui, ell ho explica amb aquesta mena de falsa ingenuïtat que tenia, molt divertida, amb aquesta picardia. I clar, s'entén que és la llengua que ell aprèn d'adolescent i la llengua en la qual també es produeix la seva formació intel·lectual, sí, important.
I com la llengua que li serveix per obrir-se pas en una societat que no és la seva, que ell, clar, és de fora,
sí,
i necessita dominar-la, i no només per poder escriure, sinó per viure, no? I jo crec que hi ha bastant d'això, no? De, com amb el seu nom, no? Que es diu, es deia Dušan Simić i es diu Charles Simić, una voluntat de voler-se integrar en una societat que és la que l'acull i en la que ell es desenvolupa i triomfa, no? Com a professor d'universitat, escriptor...
Sí, sí, totalment. Jo crec que es nota, d'alguna manera s'intueix que és, o sigui, és una llengua, precisament perquè és una llengua d'estranger, sí, és una llengua tan transparent, tan treballada, tan, sí, tan nítida, perquè és algú que l'ha après conscientment.
Sí, però, per exemple, a Nabokov o, sí, a Conrad, també l'han après conscientment, sí, i, en canvi, ells, amb aquesta voluntat de voler-ho fer molt bé, encara són més virtuosos que
clar,
els escriptors anglesos, no?
Sí, això és molt interessant. Exacte, o sigui, ells busquen precisament el contrari, sí, busquen el preciosisme, sí, demostrar que tenen un domini del llenguatge que pocs anglesos, sí, o americans, sí, tindrien, i ell busca, no, la cosa més depurada, destilada, transparent. Sí, és interessant com no, aquesta decisió d'escriure en una altra llengua et pot portar actituds molt sí, diferents. Sí. No? Jo sempre, una cosa que sempre em ve al cap, no, quan parlem d'escriptors que escriuen en llengües apreses, una molt famosa, em sembla, anècdota de l'Ionesco, que deia, jo vaig començar a pensar en fer teatre a l'absurd després de posar-me a estudiar anglès amb un llibre, amb un manual d'anglès, que hi havia uns diàlegs que eren a vegades molt absurds, sí, sí, que clar, servien per aprendre la llengua però no tenien gaire sentit, sí, no? Sí, un sí, diàleg de tipus, aquesta és la teva àvia? No, és el meu germà,
sí,
petit.
Sí, sí,
sí. I clar, i això per Ionesco va ser, ostres, doncs, el llenguatge pot fer conscientment aquests jocs, aquests contrasentits, i per ell va ser com una revelació, clar, aquests clar, diàlegs, no? I realment, jo crec que això, aprenent altres llengües, ets més conscient d'aquesta també absurditat inherent del llenguatge o de la part irracional del llenguatge, n'ets més conscient quan aprens altres llengües, i segur que Simić també ho tenia present.
Clar, si te les aprens des de fora i veus coses que els nadius no veuen, no? Jo això que dèiem, no? Per exemple, traduint Nabokov o traduint Conrad, clar, la dificultat és molt més que la de traduir Simić, sí, no? Simić potser n'hi ha una altra, que és precisament mantenir això, no?, aquesta nuesa. Però en aquells em trobava amb això, no?, i aquestes descripcions i aquestes subordinades, i aquest esforç que fan ells per fer aquesta llengua, en Simić no, jo no ho he trobat, no?, això.
Seguim a Ciutat Maragda, Catalunya Ràdio, avui amb Charles Simić com a protagonista i amb aquest Hotel Insomni. No sabem si aquesta versió del My Blue Heaven és la que sona en el mateix poema que es diu Hotel Insomni o no, però en tot cas benvinguda sigui, Adolf, perquè, com sabem, el jazz i la música també eren les seves passions.
Sí, deixa'm dir, però, un moment abans, no? Perquè al fil del que deia la Xenia sobre començar a escriure versos, no?, per intentar enamorar la noia que t'agrada, i que per això, clar, si estàs als Estats Units, doncs més val que li facis en anglès que no pas en serbi. I hi ha un article en aquest llibre de la vida de les imàgenes que es diu El problema de la poesia, que és una defensa de la poesia lírica, sobretot, no? Perquè diu que l'èpica serveix per justificar moltes matances, no? Però també la mala premsa que té la poesia i com a vegades els pares s'espanten o s'espantaven quan veien els seus fills o les seves filles escrivint versos, no? I llegeixo un paràgraf perquè trobo que està molt bé. Diu, si escribe versos, échale de casa. Este fue el consejo que recibió un padre primerizo romano hace 2000 años, lo cual no ha cambiado ni un ápice. Los padres de hoy prefieren que sus hijos sean taxidermistas y recaudadores de impuestos antes que poetas. ¿Quién podría culparles por eso? ¿Preferirías que tu única hija fuera poeta o, por el contrario, chica de compañía? Esa sí que és una elecció difícil. I llavors és veritat també que Simic és moltes vegades un humorista, també un vitalista, no? Que més a més, en fi, un hedonista fins i tot, no? Les defenses que fa del menjar.
Sí, sí.
Si voleu, després podem llegir un paràgraf de les salsitxes.
Ah, sí.
Que
sí, sí,
és
sí.
Que encara que hagis dinat, és que t'obre la gana, o sigui, és extraordinari. O també...
Però no serà el vers que diu salsitxa, eres la història, aquest que aquest és un vers gloriós, també.
No, mira, ja que hi som. Hasta los nombres me suenan a poesía. Chorizo, merguez, roset, budi noir, kielbasa, luganega, cotechino, zampone, chipolata, linguiça, weisswurst, por citar solo unos pocos. ¿A quién no se le ha hecho la boca agua en una carnicería bien surtida o en un mercado fino al ver todo género de salsichas, frescas y ahumadas, hechas con cerdo, vaca, cordero, hígado, ternera, venado o aves de corral y sazonadas con hierbas, ajo, pimienta y tal variedad de especias que se me hace imposible enumerarlas? Y eso es, digo que ya le venía de su pare, que el seu pare...
Cuando expulsaron uns quants vegans de l'antena.
Sí, sí, sí.
La Marta ho és, tio.
Bé, però hi ha gent també que no ho és.
Sí,
no,
no, sí.
El seu pare diu que quan coneixia algú que no li agradava menjar, se'n sorprenia, però fins uns graus extrems, que se'l mirava com si el pare d'en Simic fos un antropòleg, no? I hagués trobat, no sé, un indígena doncs, únic, i se n'anava després d'acomiadar-lo com remenant el cap, i com dic... Com és possible? Com és possible que hi hagi gent així? O sigui, era un gran menjador.
Però també pensem que ells havien passat fam, eh?
Clar,
havien
clar,
viscut
això,
pobresa, misèria i fam.
L'experiència de la fam marca per,
sí, sí.
Marca per sempre.
I en el llibre hi ha un poema a la bellesa, no? Un concepte filosòfic, però ell fa molt això de rebaixar, no, els conceptes i en aquest cas, la bellesa és una dependenta d'una cansaladeria que té alè de salami i all i talla pernil, no? I ell és feliç a casa quan, quan olora aquell pernil es el menja, no?
Bé, doncs hi ha un article sí que es diu No hay cura para el blues i amb permís de la Rosa podríem posar una música molt, molt bona. I went down to St. James Infirmary, saw my baby there, stretched out on a long white table, so sweet, so cold, so fair. Let her go, God bless her. Wherever she may be, she can look this wide world. És St. James Infirmary de Louis Armstrong, que ell explica també aquí que als anys 47-48, per tant en tenia 9 o 10, a Belgrat, llavors encara no podies posar música nord-americana a risc d'anar a la presó, però ell i un amic seu el posaven molt, molt baixet, s'estiraven al terra a l'habitació mentre la mare de l'amic vigilava des de l'altra habitació perquè no hi hagués alguna orella que els pogués denunciar. I això tenien tot just 9-10 anys. Ell fa també en aquest article una gran defensa del blues i en contra de qualsevol separatisme cultural, no? És a dir, tu pots ser un nen serbi i quedar atrapat per la música de Louis Armstrong o per la música, per exemple, de la Lucille Bogan. I got nipples on my titty, big as the end of my thumb. I got something between my legs, I'll make a dead man come. Oh, daddy, baby, won't you shave 'em dry? No, no, no. Want you to grind me, baby, grind me until I cry. Són músiques amb lletres molt pujades de to, que no sé, fa molts anys que jo treballo aquí i mai havia llegit una cosa, diguéssim, com aquesta, doncs, que gairebé estic temptat de dir-la en anglès, perquè si no, la traducció castellana és potser massa dura. Your nuts hang down like a damn bell clapper and your dick stands up like a steeple. and your asshole stands open like a church door and crap walks in like people. Aquesta és la Lucille Bogan, que també era una dona, estem parlant de començaments del segle XX, però ell en defensa, no?, aquesta seriositat còmica, diu que és capaç d'incloure en una mateixa cançó les desgràcies i el riure. En aquesta irreverència jovial i en aquesta llibertat és on cal buscar la seva veritat. I encara posem una última peça, si et sembla.
Tell me Sam Southers in New Orleans that can really fix a man up right. They tell me Sam Southers in New Orleans that can really fix a man up right. And I'm headed for New Orleans, Louisiana. I'm traveling both day and night.
Welcome to New Orleans.
Exacte, les Seven Sisters, que també és una gran cançó, és Fanny Papa Smith, un d'aquests músics, i també el que comenta sobre aquesta poesia del blues també ens dona una idea de quina és la seva filosofia, si volem, no?, de l'escriure poesia. Diu, en aquel tugurio, en aquel club de blues y soul abierto toda la noche, sentimos el peso de nuestro propio destino, saboreamos la nada que habita el corazón de nuestro ser. Nos sentimos a un tiempo desdichados y dichosos. Escupimos, se nos llenan los ojos de lágrimas y nos entran ganas de armar jarana, porque el blues, al fin y al cabo, trata sobre un pesar más viejo que el mundo y eso no hay que lo cure. Mm-hmm. És molt cínic, no, diria?
Sí, sí. I ell deia que, quan li preguntaven de les seves influències de poetes i així, en cita alguns, no? Bueno, ja ho hem dit, no? Em sembla, sí. Molts, no? Però ell llegia molt, no?, però el Whitman, la Dickinson, tot, però que on havia pres més era això, els clubs de jazz i pels carrers.
Sí, sí, i suposo que això també explica alguns dels personatges.
Les galeries,
no?,
d'art.
Les galeries d'art és un lloc meravellós per aprendre, per fer de poesia. Dic alguns dels personatges perquè una cosa que també se l'ha a vegades, en fi, comparat, és aquest tipus d'imaginari. En part Baudelaire i en part d'aquest tipus de marges i de, no? També en el retrat d'una certa urbs on ell diu, hi ha un poema meravellós que es diu així, La ciutat, no?, que comença dient un crucificat a cada cantonada pel cap baix, no? Comença i acaba amb un crucificat, que és una idea i una imatge també plàsticament molt potent i que per tant transita com a poeta també, no?, itineraris d'aquest tipus de retrat de ciutat, més això, més de les cantonades, sí. i de personatges marginals i sí.
Sí, aquí a mi em recorda molt aquesta sensibilitat post-situacionista, també tota aquesta cosa beats, no?, o post-beat.
Sí,
dir,
també, exacte.
Jo ho recuperava aquí des de l'entrevista que li va fer l'Anna Vallbona el 2015, arran del mestre de l'abolició, el mestre de disfresses, on parlava justament d'això, de la manera que té de mirar el carrer, no? I Cimic deia, el carrer és un teatre. Quan estic a la natura, en un poble petit, entre vaques i cavalls, no em sento tan bé com a la ciutat. I els meus ulls no hi poden veure de manera aguda. A la ciutat, en canvi, el moment de mirar al voltant, de mirar les cares, la gent, tot això ho puc reconèixer. A la ciutat allò insignificant esdevé interessant. Clar, aquí em semblava que aquesta idea que la ciutat és un teatre també està molt present a l'Hotel Insomni, no? Que l'hotel en realitat és gairebé un concepte profundament urbà, no? Molt empaltat a la ciutat, al moviment de les ciutats, aquests itinerants, no? Aquest de nit que has de passar en algun lloc. Però també hi havia tota aquesta mirada constant, aquí dedica molts poemes a la llum en els carrers, aquesta solitud estranya als carrers, aquests locals tancats però que tenen una il·luminació estranya, no?
Sí, a les petites escenes, sí. Carrers foscos, tot. És molt nocturn el llibre, mm-hmm. I fins i tot carrega una mica, de vegades sembla massa, no?, les tintes en aquesta atmosfera, no?, de foscor, tot els cels sempre són tapats, sempre són foscos. Sí,
els carrers sempre estan mig buits, però després hi ha aquella troballa,
buits,
no? Aquell
sí,
gest,
sí,
aquella...
Sí. La qüestió aquesta de la teatralitat, no? hi ha un poema aquí de l'Insomni que és Funció de titelles, amb diferents actes. Si haguéssim de parlar-ne en termes teatrals, només en llegiré tres versos perquè una mica també el pa que s'hi dona, quan parla d'una església en un local comercial. Un predicador amb una cicatriu a la cara ensenyava un condó usat a un noi discapacitat. Un condó amb punxes.
Sí.
Pum, no? És a dir, no regala imatges fàcils ni amables en primera instància.
Les imatges són fins i tot estridents, no? De vegades, sí, sí. I aquests poemes que es llegien dir que ell, aquest en diu funció de titelles, però uns altres en diu per picar, mm-hmm. i en fal·lació amb allò que ha dit l'Adolf de, del menjar, no? Perquè ell també diu que els seus poemes en algun lloc diu que es poden dividir entre aperitius, plats forts i postres, no? I llavors en aquest llibre n'hi ha d'aquests que són aperitius, plats forts, també.
Sí, sí, exacte, es poden anar, no?, en espigolant i no sé com acabaria amb l'àpat, però segurament hi ha, i per sort hi ha el concurs que dèiem abans d'un cert humor que també fa de contrapès.
Bueno, un cert humor i d'unes observacions sobre l'amor. Abans l'Adolf parlava d'aquest hedonisme o d'aquest vitalisme, però també en aquest perpicar que deies, no?, hi ha que m'entusiasma, perquè té aquesta imatge que em semblava meravellosa, que diu: ara cada fulla, cada mata, ajuda en la nit a fer-se fosca i a calmar el món. Mm-hmm. Oh, increïble, no? Aquest paisatge nocturn, mínim, no hi ha ningú. Sí. Però després, l'acaba, és el penúltim, diu: no hi ha dues gotes de pluja, ni dos brins d'herba, mm-hmm. que murmurin el teu nom de la mateixa manera. Mm-hmm. Clar, a mi el que em fascina d'això, jo ho vaig llegir, dic romànticament, no? Dic, hòstia, que bonic, clar, el teu nom ho recorda tot, però tot m'ho recorda a la seva manera, tot em recorda un aspecte diferent d'aquest amor. Però després pensava, també podria ser un poema de dol o una observació de dol, no?, d'una pèrdua. Hi ha alguna cosa que no es deixa anar enlloc, no?, i que resisteix a ser oblidada. I crec que aquesta ambivalència...
Sí, sí, pot ser tan això, no?, alegre com trist. Sí,
clar,
sí.
I trobo que és extraordinari aconseguir crear una imatge tan bonica, tan precisa, tan ben explicada i alhora tan rica, que pot tenir aquesta ambivalència. Mm-hmm. Jo aquí torno a l'insomni, no? Mm-hmm. Aquesta diurnitat, nocturnitat, aquest poema que jo llegia, aquests tres versos que llegia romànticament, que després l'endemà hi pensava, dic, també podria ser això, no?, el lament d'un dol que no...
Sí,
o
d'un
un record que no es deixa oblidar.
Mm-hmm. Sí, de fet, la dualitat la trobem sempre amb tot, no? Com això que diuen que és un escriptor americà, amb accent eslau, no?, que els poemes són, això que deia la Xènia, no?, moderns, semblen americans, però sempre hi ha aquest pòsit, no?, de cosa...
De coses immemorials, no?,
secreta,
de coses eternes, sí, que sempre hi han estat.
Sí,
aquesta barreja que dèieu també, no?, d'allò líric i allò inquietant, en les proses també la trobem constantment, en el llibre que abans ha recomanat el David, el de Mosca en la sopa. Hi ha un capítol que no oblidaré mai, perquè és això també, aquesta barreja d'horror i bellesa, quan ella es troba amb un poeta que ens diu, em sembla, Richard Hugo, i li diu, bueno, es troben amb un recital de poesia, no s'havien conegut mai, i Simic li diu, sí, ara justament vinc de Belgrad, la meva ciutat natal, i llavors l'altre diu, sí, Belgrad és una ciutat que m'imagino perfectament, i amb un tovalló li dibuixa el mapa de Belgrad, i Simic diu, ah, doncs hi has estat moltes vegades o què? I l'altre diu, no hi he estat mai, però l'he bombardejat,
no?
I resulta que justament en aquell bombardeig, no?, que hem sentit al principi de tot, no?, la història que hi bombardeix l'any 44 de Belgrad, no?, per part dels americans, un dels que estaven bombardejant Belgrad era aquest senyor Richard Hugo, no?, i llavors i sí, me queda sense paraules i diu, doncs mira, jo aleshores tenia 5 o 6 anys i m'estaves bombardejant a mi, i ho diu també amb un punt de provocació. I l'altre queda com commogut i trasbalsat, i després li dedica un poema, li envia un poema que li diu, sí, jo t'estava bombardejant quan eres un nen petit, però és que no tenia més remei, m'havia de guanyar la vida. I diu, la pròxima vegada que això passi, tu posa't a sobre d'un pont i saluda, perquè llavors no et tocaré, no et faré mal. No? I és aquesta història tremenda, real,
sí.
Plena d'aquests elements horribles i alhora divertidíssims, no?
Sí, però alhora també ell, en un altre moment, no sé si en aquest llibre o no recordo on, diu que ell en aquesta situació, clar, li diuen, li tens odi en aquesta persona, diu, és que jo en la seva situació hauria fet el mateix.
Exacte.
I sempre veiem això, no?, una gran compassió, no?, en general, en els seus poemes, no explícita, no?, però sempre hi és.
Sí, una mirada sobre el món que, tot i ser molt lúcida i molt irònica i gens complaent, és una mirada plena de compassió o de pietat, no?, en el sentit etimològic del terme.
Sí.
No?
Sí. Crec que aquest interlocutor li explica el per què bombardejaven Belgrad i bombardejaven d'aquesta manera, sobre barris pobres, sobre gent innocent, no?
Sí.
I és perquè tornaven de bombardejar les petroquímiques de Romania, tornaven cap a les bases italianes i havien de descarregar les bombes. I clar, acostar-se als edificis, diguéssim, oficials, implicava posar-se en perill. Què feien els pilots? Doncs bombardejaven des de dalt i petiquipeti, no? I a baix doncs, hi era gent tan innocent com aquest nen o com tota la seva família.
Sí.
I fins i tot reconeixent que era una causa justa, perquè a última hora es tractava de combatre els nazis. Però bé, sempre es posa, em sembla, no?, en la pell dels innocents, no?
Sí, sí, sí.
Dels innocents.
Sí, sí.
Sí, sí, és el tipus de compassió també o de, que la dèiem des de totes les etimologies, no? Marta, encara no t'hem sentit la veu, t'hem sentit, t'hem llegit la veu en català, no? T'ho deia perquè ara està un altre cop tornat a caure en la bellesa d'aquest Hotel Insomni. També si et venia de gust, a mi em ve molt de gust, Xalcímic en català, amb alguna de les teves traduccions.
Tens algun...
Per... Jo et deia bellesa, malgrat que s'aproxima més a... el que entendríem per... que és una altra cosa que també ell, no?, de poesia en prosa. Crec que fins i tot, no sé si va ser amb el Pulitzer que li van qüestionar de si podia guanyar un poeta fent no?
Fent
un tipus
prosa
de poesia,
poeta.
Sí, fent prosa
poètica. Sí, perquè són poemes en prosa, aquest llibre.
Mateix.
Sí, aquell del món no s'acaba.
Això mateix, sí.
Com
el desanem.
Sí, sí, que ell deia que al principi no sabia que allò serien proses poètiques, que ell és molt divertit com ho explica, no? Diu que simplement el meu fill es va comprar un ordinador bé i jo aleshores encara no sabia fer servir l'ordinador i em sentia culpable i vaig decidir que passaria net uns textos i així aprendria a fer servir l'ordinador. I després vaig veure que en tenia tants que em podia fer un llibre. I després vaig pensar, ostres, però quin gènere són? Perquè hi ha imatges i tot funciona a base d'imatges, no? Ell també en alguna altra conferència algú li pregunta, però quina és la diferència entre un microrelat i un poema en prosa, no? I diu, és que en un microrelat, encara que sigui molt curt, hi ha de passar alguna cosa, no? Ha d'haver-hi un mínim argument, però en un poema en prosa pot ser que no passi res, no? Però que hi hagi una imatge o dues que et deixen frapat. I sí, aquest llibre realment jo crec que va marcar un punt d'inflexió, no?, en la seva trajectòria. El món no s'acaba, però després ell va decidir conscientment que no tornaria a fer poemes en prosa, o molt, molt esporàdicament.
Bueno, a tots els llibres sempre n'hi ha algun, eh?
Sí.
Bueno, tots no ho sé, però molts.
Sí, sí, però que no tornaria a fer un llibre de proses poètiques. Sí, sí, sí. Sí, sí.
Jo t'he dit aquest pel que vulguis, eh? Tria tu, faltaria més, Marta, el poema que et vingui de gust,
no,
però no voldria acabar sense... Ah, això mateix, home.
Bellesa. Et dic que era l'autèntica, la mateixa que van expulsar de l'estètica, dient-li que no existia. Oh, tu, simple, indefinible, inefable, etc. M'agrada el teu davantal negre i el nou pentinat de xinesa. També m'agraden les becaines a la tarda, el vi blanc ben fresc i les disputes dels filòsofs. Quin goig, quina felicitat que ens dones cada vegada que estires el braç al taulell per agafar els diners i et podem olorar l'alè. Has mastegat galetes de sèsam i salami en ball, criatura divina. Quan vaig sentir que aquell vell, Plotí, deia alguna cosa sobre el fet que totes les ànimes et volen posseir, li vaig fer una mala mirada i vaig córrer cap a casa a desembolicar i a omplir de petons el pernil rosat que havies tallat per mi amb la teva mà.
Magnífic, eh? Com agafar, a més a més, una de les muses, un dels objectius de tot poet, Plotí, ha citat tothom, eh? Aquí ha passat tothom, la bellesa, la veritat i la bellesa, i aquí com el transforma i com el porta també al seu terreny per explicar a qui no el conegui com sona, hem de dir-ho en una traducció, deixa'm lloar-la en veu alta, excel·lent, de la Marta Pera, com ens té sempre acostumats, i amb una gran edició d'Edicions al Buc, que aquí tothom que li deia la poesia vagi a buscar el catàleg d'aquesta editorial, perquè
sí, sí, sí,
no? I que tot el que és garantia, eh? Sabem que sí, si vas a Edicions al Buc trobaràs bona poesia i amb bones traductores, que això sempre és molt agraït.
A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night, and just to sprinkle stardust and to whisper, go to sleep, everything is all right. I close my eyes, then I drift away,
Som-hi, que avui acabarem acompanyant la veu de Charles Simic amb la Roy Orbison, que em sembla un match perfecte, o vaja, ben pertinent, sobretot perquè és una cançó meravellosa que es diu In Dreams, i per acompanyar l'insomni d'aquest hotel insomni i de tots els poemes, un poeta que si no el coneixeu aneu-lo a buscar en la seva poesia, en les seves proses i en la meravellosa traducció de la Marta Pera, com dèiem, Edicions del Buc, també a Cafè Central, amb l'altre poemari que vas traduir. Per tant, moltíssimes gràcies, Marta, per compartir avui el record de Charles Simic. Malauradament és això, ha traspassat fa poc, per tant, Ara ja no veurem nous poemaris, però és un poeta dilatat, és a dir, no? que ha escrit molt, ha publicat molt.
Ui, sí, molt, molt.
I que a partir d'ara, tal vegada tindràs més feina, no? I si et ve de gust
tant
seguir traduint-lo.
Tant de bo, a mi em ve molt de gust traduir Simic, molt, molt.
Doncs,
i bé que sigui un homenatge a aquest programa.
Això mateix, d'això es tracta. Gràcies, de veritat. Xènia Conova, gràcies.
A vosaltres.
Borja Bagunyà.
Fins aviat.
Adolf Beltran, fins ben aviat. En Rosa Silloé, Dolors Gerola i Roy Orbison, en Charles Simic. Adéu-siau.
Ciutat Maragda, amb David Guzmán.
Can't help it if I cry. I remember that you said